Aloña.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Comença una setmana clau per l'independentisme català i per saber si el govern es trenca o hi ha acord entre els dos partits. En aquests moments no hi ha ni res trencat ni res acordat, però la pilota és a la teulada de Junts per Catalunya. I atenció a això que us avança RAC1. A Junts per Catalunya s'estan movent coses. De fet, l'executiva d'avui serà molt transcendent, no només perquè es decidirà quina serà la pregunta de la consulta que es farà aquest pròxim dijous i aquest pròxim divendres a la militància, sinó també perquè hi ha un grup important de dirigents del partit que han estat parlant entre ells aquests darrers dies, especialment i molt aquest cap de setmana, que tindrà com a missió convèncer a la militància de no trencar el govern. No només estic parlant dels consellers, que això ja se sabia, sinó aquí hem de sumar quadres importants del partit, des de coordinadors de vegueries i a la majoria d'alcaldes i alcaldables de pobles i ciutats de Catalunya. La idea no és només continuar el govern per continuar, és també no donar esquerra al comandament en solitari del país i no crear una trencadissa que consideren podria posar en perill el futur de Junts per Catalunya. De fet, i atenció a aquesta notícia, una de les conselleres del govern català, Victòria Alsina, va decidir dissabte fer-se militant del partit per compromís amb Junts per Catalunya, però també per poder assistir avui a l'executiva de Junts i defensar el que considera el compromís més ferm, que és el de representar el projecte de Junts per Catalunya des de l'interior del govern del país. Però no només això, la voluntat de Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior, és fer, atenció, campanya activa arreu de Catalunya per convèncer la militància de Junts que per ell és clau ser el govern per avançar cap a l'estat català. No només Victòria Alsina, la resta de majoria de consellers, quadres de l'executiva del partit i càrrecs municipals començaran aquesta campanya a tot el país per continuar dins del govern català. Per tant, comença una batalla políticament d'interès i d'alt voltatge en el si de Junts per Catalunya. Continuar o no continuar el govern. També és molt clau deixar clar, segons les fonts consultades per RAC1, que aquest grup dels dirigents del partit donen ple suport a Jordi Turull i volen ajudar-lo a consolidar un partit i un espai polític amb vocació de govern. Es posa molt interessant aquesta setmana, ja d'entrada amb la presència aquí d'una de les persones que genera aquest pols, el vicepresident de Junts per Catalunya, Jordi Puigneró. Recordem que un dels punts que ha posat Junts per Catalunya és que es restitueixi Jordi Puigneró a l'interior del govern de la Generalitat. Què en dirà avui Jordi Puigneró? A les 9 ho sabrem. Comença una batalla molt, molt, molt d'interès polític. La primera parada, avui, a l'executiva del partit. Però fins dijous comença una campanya inesperada a l'interior de Junts per Catalunya i que us avança RAC1. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dilluns 3 d'octubre del 2022.
I avui serà un dia tranquil, amb algunes boires ara mateix, amb sol i núvols prims la resta del dia. Fa fresca ara, però el migdia serà càlid, amb temperatures de 24 a 28 graus.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la incidència més destacada del matí la trobem a la C15 per l'avaria d'un vehicle que manté tallada la calçada en els dos sentits al punt de la Pobla de Claramunt i planteja desviaments senyalitzats.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De D'aquí a una hora mal comptada, a les 9, Jordi Puigneró serà en aquest estudi del Món a RAC1 la primera entrevista que l'exvicepresident del govern concedeix després que dimecres passat Pere Aragonès el destituís per la crisi que va esclatar durant la primera jornada del debat de política general. Evidentment, a Puigneró li preguntarem com va anar tot plegat, com va viure el que va passar la setmana passada i, sobretot, com veu el futur que passa per la consulta que Junts per Catalunya farà dijous i divendres a la seva militància. De fet, avui l'executiva del partit, com dèiem ara al davantal, serà transcendent. Primer, per aquest correu intern que ara anunciava i avançava RAC1, molt important, que defensa continuar el govern i que pensa en posar tota la carn a la graella per convèncer la militància. Repeteixo que aquí hi hauria, com ja se sabia, la plana major de consellers i conselleres del govern de Junts per Catalunya, però també membres de les vegueries, alcaldes i alcaldables, que estarien a favor de la continuïtat de Junts per Catalunya dins del govern. I després, perquè avui aquesta executiva s'ha de decidir quina pregunta es farà als afiliats, un escenari al qual s'arriba després que l'ultimàtum que van posar dijous Esquerra Republicana hagi expirat sense cap novetat. Divendres Junts va enviar la seva proposta als republicans, que la consideren poc seriosa, i malgrat la trobada i entre el president Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Turull, continua el bloqueig. El president de la Generalitat considera inassumibles les demandes de Junts, que són, entre d'altres, restituir Jordi Puigneró i acceptar que el Consell de la República tuteli l'estratègia independentista. I aquests veuen molt poca voluntat d'acord per part d'Aragonès. Així les coses, avui Junts per Catalunya convocarà la consulta a la militància i anunciarà la pregunta que els farà. Serà després d'analitzar com han anat les negociacions de les últimes hores. Informa Adrià Santasusagna.
Aragonès i Turull han estat mantenint contactes, però la situació sembla irreconduïble. La proposta que Junts ha fet Aragonès passa per restituir Puigneró, que el Consell per la República dirigeixi l'espai de coordinació estratègica de l'independentisme i que es compleixin els tres acords del pacte d'investidura, coordinació Madrid, estratègia independentista i que es parli d'autodeterminació i amnistia a la taula de diàleg. Aragonès no ha acceptat aquestes peticions. Insisteix que ha perdut la confiança en Puigneró, que el Consell per la República no pot estar per sobre del govern i sobre els acords de legislatura creu que ja s'estan complint. Per la seva banda, Junts creu que són propostes de mínims que Esquerra hauria d'acceptar. Amb aquest escenari de desacord, l'executiva de Junts decidirà la pregunta que farà la militància aquesta setmana. Serà crucial el missatge que surti avui de la reunió perquè podrà orientar els militants, és a dir, si la direcció aposta per sortir del govern o continuar-hi encara que no hi hagi acord.
Gràcies, a Adrià. Repeteixo que un dels noms importants d'aquesta reunió de l'executiva serà Victòria Alsina, que fins ara no hi havia pogut ser-hi perquè no era militant. Dissabte es va donar d'alta, com avançava RAC1, en aquesta militància, i per tant avui podrà assistir com a consellera del govern en l'interior d'aquesta executiva per poder demanar la paraula i poder explicar el que considera que ella vol continuar el govern. Ella, com la majoria de consellers i conselleres, com també els dirigents del partit i com també alcaldes, alcaldables i membres de les vegueries. El govern està a l'expectativa que es pronunciï la militància de Junts. Està en joc no només el destí dels seus 6 consellers, sinó el de gairebé 300 els càrrecs i assessors que ha nomenat el partit. Mentre no s'entregui l'entrellat, segons us pot avançar RAC1, el president preveu signar avui un decret per resoldre provisionalment el buit que va deixar la destitució del vicepresident Puigneró. Encarregarà la consellera de Recerca i Universitat, Gemma Geis, la gestió de la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori. Marc Martínez Amat.
La llei de la presidència de la Generalitat i del Govern preveu que, en cas que quedi buida la cadira d'un conseller, el president encarregui el despatx ordinari a un altre. És el que va passar, per exemple, l'octubre del 2017, quan Santi Vila va dimitir i Carles Puigdemont va passar a Josep Rull la gestió del seu departament. Ho farà també avui Pere Aragonès, i en aquest cas serà una altra consellera de Junts, Gemma Geis, qui ho entomi. Fonts del govern expliquen a RAC1 que és un pas necessari perquè no s'encallin els temes en què cal una signatura imprescindible del conseller, però a la pràctica no tindrà més efecte. Geis no ha de despatxar cap acord de govern del departament en el Consell Executiu de dimarts. Tot i la situació d'inestabilitat i la mala maror, el govern té previst aprovar aquesta setmana un dels projectes emblemàtics de la legislatura, la creació de l'empresa energètica pública que ha d'instal·lar plaques solars a tòria dret als edificis públics i fomentar les comunitats energètiques. El tràngol pot arribar dimecres, quan en aquest context Aragonès haurà d'afrontar la sessió de control al Parlament, on a més es votarà la moció de la CUP que li demana que se sotmeti a una qüestió de confiança. Des de l'entorn del president asseguren a RAC1 que estan preparats per tots els escenaris, també pel que implicaria rellevar acabar tots els alts càrrecs i personal directiu designat per Junts per Catalunya si surten del govern. Són 160 càrrecs que van des dels secretaris generals, secretaris, directors i personal de confiança dels consellers, el quin té més, una quarantena, justament al departament de la vicepresidència, i també en depenen un centenar de directius d'organismes dependents de la Generalitat.
En cas que finalment l'actual govern de coalició s'acabi trencant, serà crucial el suport d'altres partits per tirar endavant qualsevol votació al Parlament, perquè Pere Aragonès ja ha deixat clar que no té cap intenció d'avançar les eleccions. En aquest sentit, els socialistes tornen a allargar la mà. La portaveu del govern d'Espanya, Isabel Rodríguez, diu que el PSC és una oposició responsable.
Somos conscientes de la tarea y el trabajo que desde la oposición y estando aquí en la casa del Partido Socialista están haciendo los compañeros del PSC, que es una oposición muy responsable de construir una alternativa para Cataluña al mismo tiempo que se dan resortes para mantener también y apoyar esa estabilidad política, económica e institucional en el caso de los presupuestos también en Cataluña.
Tot això, avui Toni Bolaño explica la raó que els socialistes catalans posaran una condició per donar estabilitat a un executiu monocolor d'Esquerra Republicana en clara minoria, que seria, segons el Bolaño, destituir el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per la seva política envers el castellà a l'escola. Per part dels comuns, Jéssica Albiach demana a Pere Aragonès que posi ordre dins el govern.
Li demanem al president Aragonès, agafi d'una vegada les regnes del país, controli d'una vegada el seu govern, perquè les institucions són importants per fer front a la crisi. Necessitem governs forts i governs estables.
En tot cas, des de Ciutadans, Carlos Carrizosa posa més llenya al foc entre els dos socis de govern.
Ahora que el gobierno Esquerra Republicana, Junts per Catalunya dice que haría aquello que no ha hecho en estos últimos 5 años. Por lo tanto, yo no me extraña que al final, en los días como el 1 de octubre, pues la gente les reproche estos engaños.
Mentrestant, afegeix que no es pot implementar l'1 d'octubre perquè la majoria de catalans, a parer de Carlos Carrizosa, no ho volen. Mentrestant, d'això en parlarem, evidentment, avui aquí al Món a RAC1 amb Jordi Puigneró, però la crisi de govern s'ha exemplificat i de quina manera aquest cap de setmana durant la mobilització que commemorava el 5è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. La concentració de dissabte a la tarda a Barcelona va retratar la ruptura i la divisió de l'independentisme. Durant l'acte hi va haver una gran escridassada a la majoria de polítics i de representants de les entitats sobiranistes que van parlar des de l'escenari, sobretot de tots aquells que no eren de Junts per Catalunya. Especialment significativa la xiulada a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Necessitem una estratègia comuna. Deixem-nos de barallar. Deixem-nos de lamentar.
Els crits eren tan forts que fins i tot va costar reprendre el discurs en algun moment. I a l'altra cara de la moneda, la gran ovació que va rebre el president Puigdemont, que va parlar des de Brussel·les.
Carles Puigdemont!
Puigdemont, que a les últimes hores ha fet un fil a Twitter rebutjant la xiulada Forcadell. El president Puigdemont creu que cal valorar el gest d'anar a un acte incòmode. Deia exactament incòmode. Després d'aquesta tota aquesta trifulca amb els assistents de l'acte de l'1 d'octubre, la divisió entre els socis de govern va continuar amb declaracions encreuades a la televisió, mentre Aragonès deia que cal tornar a votar perquè el referèndum d'ara fa 5 anys no va poder ser vinculant, deia TV3. Laura Borràs i Jordi Turull repetien les paraules de Carles Puigdemont, que votar la independència en un referèndum que sí que es pugui fer garanties i sense violència policial és totalment innecessari. I si dissabte feia 5 anys del referèndum de l'1 d'octubre, avui dia 3 fa 5 anys d'aquest moment.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Y ante esta situación de extrema gravedad es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional.
Després de tota la trifulca entre els assistents de l'acte d'aquell 1 d'octubre i després d'escoltar això, estem parlant de 2 dies després del que va succeir l'1 d'octubre del 2017, 2 dies després del referèndum, el rei Felip VI compareixia a les 9 en punt del vespre al Palau de la Zarzuela amb un retrat de Carles III i les banderes d'Espanya i de la Unió Europea de fons per fer un discurs institucional. Va titllar de deslleial El govern de Catalunya va dir que s'havien violat drets democràtics i que s'havia dividit la societat catalana. A més, també va animar el govern d'Espanya perquè actués d'ofici i dissolgués les institucions del país. És interessant veure què en deien els titulars de l'endemà, és a dir, del dia 4 d'octubre del 2017. Ana Alfonso.
La Vanguardia titulava «El rei anima a defensar les idees dins de la llei». El periòdico deia que demanava assegurar l'ordre constitucional i l'Ara, Felip VI avala la línia dura de Rajoy contra la Generalitat. La imatge de portada a tots els diaris catalans era la manifestació a Barcelona contra les càrregues policials. A Madrid, El País destacava «El rei fa una crida a restaurar l'ordre constitucional a Catalunya». El Mundo obria amb «El rei insta els poders de l'Estat a acabar amb la deslleialtat inadmissible de la Generalitat». Una cita que també subratllava La Razón. En canvi, l'ABC optava per la frase «És responsabilitat dels legítims poders de l'Estat assegurar l'ordre constitucional».
I 5 anys després, alguns diaris de Madrid encara aplaudeixen aquell discurs del rei, informa Jordi de Planell.
A l'editorial El Mundo atorga la presència de la princesa Leonor al despatx durant la gravació un significat clau, el compromís amb la continuïtat de la nació espanyola, escriu. El diari també sosté que aquell dia el rei va complir plenament amb el paper d'arbitratge que té assignat i subratlla la històrica rellevància d'un discurs que va legitimar, diu, l'aplicació del 155. L'ABC també creu que aquella intervenció es va interpretar com el pas previ al 155. Pel diari, Felip VI només va necessitar 6 minuts per acabar amb la sensació de buit de poder i d'incertesa després del cop dels separatistes i enfatitza que el discurs va suposar el rearmament moral de la nació.
Doncs bé, avui el diari El Mundo també fa públic que la filla gran del rei Felip VI, la princesa Leonor, va haver de seguir en tot moment els fets d'aquell 3 d'octubre. El diari detalla que el monarca va manar-li que fos al seu costat durant l'enregistrament del discurs d'aquell dia 3. De la mateixa manera que Joan Carles I va fer que aleshores príncep d'Espanya, que tenia 13 anys, fos amb ell durant les hores de més tensió i incertesa de l'alçament militar del 23F. L'ABC també explica avui que, a més de la princesa Leonor, a la sala també hi havia la reina Letícia i la infanta Sofia, i afegeix que Mariano Rajoy, que presidia el govern d'Espanya, no va tocar ni una coma del discurs del rei. De fet, sobre la relació del rei amb la presidència del govern d'Espanya aquells dies, és interessant recordar el que deia dimecres passat el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, el qui va ser secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, aquí al Món RAC1. Durant la conversa va apuntar que algun dia se sabran les maniobres que va fer el rei d'Espanya al marge del govern de Rajoy.
No s'ha explicat les visites, converses, reunions que hi van haver-hi els dies previs i sobretot posteriors a l'1 d'octubre entre els comandaments militars i el cap de l'Estat Major. No coneixem les relacions entre el cap de l'Estat i el fiscal general, que després va morir, el senyor de la Maza. No coneixem les relacions que hi van haver-hi entre el cap de l'Estat, el fiscal general i el president del Consell General del Poder Judicial.
I avui, 3 d'octubre, Isabel Díaz Ayuso desembarca a Barcelona coincidint amb l'aniversari del discurs del rei. La presidenta de la Comunitat de Madrid hi farà una conferència i abans ja ha parlat en una entrevista amb el periòdico en què retreu a l'actual govern d'Espanya que doni poc protagonisme a la corona. Assegura que Pedro Sánchez està deslegitimant la monarquia.
Madrid es de todos, como la Constitución que es de todos, como la corona que es de todos, que acaben siendo siempre señalados, nunca defendidos a ultranza, y detrás de ello hay una estrategia de intentar erosionar todo aquello que nos une.
Ayuso, per cert, també fa autocrítica a l'hora de valorar el poc pes que té el PP a Catalunya. Diu que els partits espanyols han comès l'error d'abandonar Catalunya massa vegades i que l'Estat no s'hi ha imposat com tocaria quan l'independentisme alça la veu per partir peres. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món RAC1. El primer és de la directora adjunta del diari Opunés, Neus Tomàs.
Puigdemont i Junqueras no s'han portat mai bé. Van intentar-ho, però aviat van veure que un no es refiava de l'altre. Els dos partits van treballar plegats, malgrat les desconfiances, per fer possible el referèndum. Després la cosa va anar pitjor. Hi va haver mal rotllo a la presó, al govern, al Parlament i al Congrés. L'etapa de Quim Torra és recordada per més d'un dirigent d'Esquerra com un mal de queixals. I un dels objectius d'Aragonès des que va aconseguir ser investit a la tercera, cosa que ja era un avís, era recuperar una imatge més institucional. El resultat és que una part de l'independentisme ha passat de cremar fotos del rei a fer-ho amb les del president. Ja no cal dissimular més ni apel·lar a falses unitats. Esquerra no vol afluixar, té a Junts arraconat i creu que d'aquesta pot emancipar-se. Junts decideixi el que decideixi queda debilitat, almenys de moment. Mentre Esquerra, amb només 33 diputats, ja pot arremangar-se bé, perquè amb els comuns no en té per res. I explicar un acord, encara que sigui dissimulat amb el PSC, per sobreviure no serà gens fàcil. I si no, recuperin l'hemeroteca de Junqueras.
i el segon el posa el periodista VilaWeb, Ot Bou.
La crisi de govern entre Esquerra i Junts per Catalunya no respon a divergències insalvables sobre l'estratègia independentista. Fa prop d'una dècada que tots dos espais comparteixen govern i, sobretot, comparteixen interessos. No és una guerra entre rupturistes i autonomistes. Els fets demostren que d'autonomistes ho són tots, però no tots tenen la mateixa barra. El que passa és que s'han adonat que si continuen governant plegats ja no podran aixecar la camisa a la gent i ho han de fer per separat. La disputa és per veure qui té més traça a partir d'ara. És un combat publicitari, de credibilitat, de com poden renovar la confiança dels votants sense fer la independència. Els fa por que la rendició sigui massa evident, els fa por el PSC, els fa por l'abstenció massiva. Per continuar sent creïbles, han d'adoptar mesures dràstiques. Esquerra només pot aguantar. I per a Junts, fins i tot l'opció d'anar a l'oposició és convergent. Molts esgrimeixen que a Convergència li va anar molt bé els anys d'oposició al tripartit perquè es va enfortir orgànicament. Si de cop es deixen perdre tants sous com tenen ara, tan sols és perquè calculen que a mig termini és el camí més curt per recuperar-los.
En parlarem des de tertúlia amb Màrius Carol, Mònica Terribas, Pablo Iglesias, Teresa Cunillera i Miquel Samper, i amb ells també l'exvicepresident del Govern de la Generalitat, Jordi Puigneró, qui també preguntarem pel que va explicar Roberto Bermúdez de Castro al Via Lliure de RAC1 dissabte, qui va ser l'encarregat d'aplicar l'article 155 de la Constitució amb la suspensió de l'autonomia després de la declaració d'independència del 27 d'octubre, va assenyalar-lo com un dels consellers que més va col·laborar amb l'Estat.
La complicidad que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora, pues fue sorprendente. César Puigneró, por ejemplo. Mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas que la Generalitat siguiese funcionando, y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prioridad del 155. Nada, nada.
D'aquí menys d'una hora, Jordi Puigneró serà aquí al món a RAC1. 8 i 21 minuts, l'actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, va reunir-se dues vegades amb José Manuel Villarejo per postular-se per dirigir l'organització a canvi de rebaixar la pressió que l'excomissari rebia per part de la justícia i d'alguns membres de la policia. És un nou fascicle de converses enregistrades pel comissari Villarejo que difós al diari Público. Les reunions daten del 2015 i del 2016 i la segona trobada coincideix amb el dia que Mariano Rajoy va anunciar als ministres del seu govern. Casteleiro i Villarejo confien que, si finalment es confirma, Maria Dolores Cospedal com a ministra de Defensa, com va passar, nomenarà un director o una directora del CNI que sigui capaç de reconduir les relacions amb Villarejo.
Yo lo único que tengo que decir ahora es que, con todo, parece que no se ha acabado. O sea, que este...
No, el tema sigue abierto.
Por eso te digo.
Yo me gustaría...
¿Seremos capaces de
reconducirlo?
De tener cabeza para...
Totalmente.
Vamos a poner las cosas sobre la mesa, ¿no?
Hace un año lo dije.
Bueno, pero yo confío.
De fet, Casteleiro, repetim que és l'actual directora del CNI, va més enllà... I ella mateixa ja s'oferia com a candidat a dirigir el CNI, com ha acabat fent. Assegura i assegurava Villarejo que seria una gran oportunitat, diu, per donar-li la volta textual.
Sí, és el moment, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Y tengo que poner esto en marcha en condiciones, ¿no? Es que las posibilidades de darle la vuelta a todo son muchísimas.
Durant tota la trobada, que segons Público s'allarga durant gairebé 6 hores, Villarejo també explica un per un els seus problemes judicials. Entre d'altres, diu, per exemple, que un mes abans que el CNI tingués previst detenir-lo, ja sabia que el vindrien a buscar.
Si a mi me llegan a detener, o llegan a detener a mi pariente, a detener de mi hija de 8 años, y me hace un registro tal igual, uff.
No, pero cómo no. Pero tú, y yo, y tú, y cualquiera.
Entiéndeme, si no entiéndeme. Porque además, yo lo supe un mes antes, a mí me avisaron.
Mentrestant, cal tenir en compte que la conversa va ser en un moment en què ja se sabia que Villarejo ho enregistrava tot. Per tant, Casteleiro segur que era conscient que la podrien estar gravant. Encara en plana policial, però en aquest cas els Mossos, els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra que va impulsar el conseller Joan Ignasi Elena ja fa 10 mesos. Encara porta en cua. Un dels antics alts càrrecs de la policia catalana que va quedar defenestrat en aquella remodelació ha denunciat ara al Departament d'Interior. Es tracta d'Antoni Rodríguez, excap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra. Ho explica aquest matí al diari El País, que ha tingut accés als detalls de la denúncia. Toni Rodríguez creu que el van destituir perquè es va negar a facilitar informació als seus superiors sobre algunes de les investigacions que estava duent a terme. Una afectava l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, i l'altra a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. Toni Rodríguez explica que l'actual número 2 dels Mossos, Eduard Sallent, li va demanar una còpia de les diligències sobre aquests dos casos, però ell s'hi va negar. Tot i així, l'excap d'àrea d'investigació criminal assegura que Eduard Sallent va aconseguir la informació igualment per alguna altra via. Rodríguez, que ara dirigeix la comissaria de Rubí, es queixa que no li van donar cap explicació que justifiqués la seva destitució i demana al jutge que el restitueixi. Aquesta denúncia arriba després d'una setmana molt moguda a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. També El País va avançar fa uns dies que el cap del cos, Josep Maria Estela, havia demanat al Departament d'Interior que destituís el seu número 2, Eduard Sallent, perquè no s'entenen. Fonts de la policia catalana asseguren que Sallent fa i desfà el seu aire desautoritzant Estela. De moment, però, el Departament d'Interior descarta cap nou canvi al cos dels Mossos d'Esquadra. Avui dilluns també reprèn l'activitat política el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que estava confinat a la Moncloa des del cap de setmana passat perquè havia donat positiu en Covid. Pedro Sánchez reprèn l'agenda amb un nou sondeig damunt la taula sobre els resultats d'unes eventuals eleccions a Espanya. El publica El País i torna a situar Alberto Núñez Feijóo com a clar guanyador, si bé lluny ara d'aconseguir una majoria parlamentària clara. L'enquesta col·loca el PP com a líder en 124 escons, seguit del PSOE en 103. La clau de la suma tornarien a ser els partits bascos, catalans, gallecs, canaris i valencians, perquè Feijóo no sumaria amb Vox. L'ultradreta es quedaria amb 44 cadires al Congrés, 8 menys que ara, i per tant les dretes espanyoles estarien entre 7 i 8 diputats per sota de la majoria absoluta. La ministra portaveu Isabel Rodríguez demanava al PP que abandoni el que ha titllat de rebel·lia constitucional, deia, per poder renovar el poder judicial espanyol, tot plegat el cap de setmana després de la visita del comissari de Justícia Europeu, Didier Reynders, que va marxar confiat que hi havia un compromís real per tirar endavant la renovació. Les declaracions d'Isabel Rodríguez deixen entreveure cada moment, però no hi ha avenços.
Es muy lamentable que tengan que venir comisarios de la Unión Europea a poner en evidencia que el principal partido de la oposición no cumple la Constitución y, por tanto, hay un bloqueo indeseable para la justicia en nuestro país que afecta a la reputación de España en el contexto europeo. Y aquí no caben ni conversaciones ni llamadas.
Isabel Rodríguez també va parlar sobre una de les qüestions que enfronten el PSOE i el PP. La ministra creu que el PP ha deixat de fer costat les classes treballadores i afirma que són el partit que està amb els rics i amb les grans empreses. Al Brasil, Luis Inácio Lula da Silva i Jair Bolsonaro s'hauran de disputar la presidència en una segona volta després que ahir cap dels dos aconseguís la majoria necessària per guanyar directament. Les eleccions van deixar un resultat molt més ajustat del que apuntaven tots els sondejos. L'expresident Lula da Silva, que partia com a favorit, es va imposar a la primera volta amb un 48,5% i es va quedar a un punt i mig del 50% necessari per aconseguir directament la presidència. El president actual, l'ultradretà Jair Bolsonaro, va aconseguir un 43%. Després de saber-ne els resultats, tots dos es van mostrar optimistes de cara a la segona volta. Lula recordava que ell sempre ha guanyat en segona volta.
Mai he guanyat unes eleccions en primera volta. Totes les que vaig guanyar van ser a la segona. La segona volta és l'oportunitat de madurar les propostes i la conversa amb la societat i poder construir un grup d'aliances i suport abans de guanyar, per mostrar al poble què passarà i qui governarà el país.
Mentre que Bolsonaro assegurava que si no ha guanyat directament ha estat per causes externes, com per exemple la guerra ucraïna.
Nosaltres ensenyarem a la població brasilera, en especial a les classes més afectades, que la situació actual està causada per una guerra fora i també per una crisi ideològica. Estic segur que podrem demostrar que els canvis que alguns volen poden ser fins i tot pitjors.
Si por aventura alguns queren, pode ser pior.
Ara caldrà estar pendent de la segona volta, que es farà d'aquí a gaire un mes, concretament el dia 30 d'octubre. Corresponsal de RAC1 a Rio de Janeiro, Brasil, Pau Ramírez.
El Brasil es prepara per un nou frec-a-frec entre l'ultradretà Jair Bolsonaro i l'expresident d'Esquerres, Lula da Silva. Tot i que Lula ha tret gairebé 6 milions de vots més que Bolsonaro, l'actual mandatari ha sorprès i ha quedat només 5 punts per sota del seu gran rival, malgrat que totes les enquestes pronosticaven una diferència molt més gran. De cara a la segona volta, qui surt molt reforçat és un Jair Bolsonaro a qui ni la pèssima gestió de la pandèmia, l'alta inflació i atur o els nombrosos escàndols protagonitzats sembla que li hagin passat factura. Bolsonaro ha aconseguit escollir el 80% dels seus candidats al Senat, entre ells l'exfutbolista Romario, i el 70% dels candidats a diputat federal a qui donava suport, deixant un congrés clarament molt dretà. La clau la poden tenir la senadora Simone Tebet i el laborista Ciro Gómez, tercera i quart candidat més votats, que han de decidir ara si donen suport a un dels dos candidats, suposadament Lula o no. Podem decantar definitivament la balança el proper 30 d'octubre.
Esports amb Repsol, el Barça és el nou líder de primera després que el Madrid empatés ahir a 1 contra l'Osasuna al Bernabéu. Ara els de Xavi Hernández tenen 19 punts, els mateixos que el Real Madrid, però més bona diferència de gols. Però atenció, perquè la història no és que el Barça es posi líder, que està bé, però és que la notícia és que ho sigui perquè jo crec que poca gent devia recordar que l'últim cop que el Barça va ser líder de la Lliga Espanyola va ser el 22 de juny del 2020, durant la pandèmia del coronavirus, quan aleshores encara l'entrenava Quique Setién. Tot plegat després que els blaugranes guanyessin dissabte 0-1 al camp del Mallorca i que els d'Ancelotti cedissin ahir els dos primers punts de la temporada. Vinícius va marcar abans del descans, però l'Osasuna va empatar al principi de la segona part i va aguantar fins al final. Val a dir que enmig, Karim Benzema va fallar un penal quan quedaven 10 minuts pel final i que els navarresos es van quedar per un home menys per expulsió. Sigui com sigui, el Real Madrid posa el punt i final a una ratxa de 9 victòries en els 9 primers partits de la temporada. Més detalls des de Madrid, de l'enviat especial de RAC1, Damià López.
Doncs sí, el Madrid era fins ahir l'únic equip europeu que comptava els seus partits per victòries. 6 de Lliga, 2 de Champions i la Supercopa d'Europa. 9 de 9, però ahir la ratxa es va acabar amb l'empat a 1 contra Osasuna. Quique García, amb un cop de cap molt meritori d'esquena, feia l'1-1 a la represa i ja als últims minuts Osasuna veia com l'àrbitre Cuadra Fernández a instàncies del VAR li expulsava David García i li assenyalava un penal en contra. Penal que Benzema va fallar, encara que per moment va fer la sensació que la pel·lícula acabaria com sempre. Osasuna va saber aguantar l'empat i va tallar la ratxa madridista. Ancelotti diu que espera que en puguin començar aviat una de nova.
Yo creo que el partido no ha salido bien. No ha salido bien. Se podía arreglar con el penalti, pero en una liga, en una temporada, esto puede pasar. Termina una ratxa muy positiva y ahora empezaremos per a una altra ratxa positiva.
Dimecres, Madrid, Shakhtar Donetsk, amb el dubte de Courtois, que amb un problema al nervi ciàtic ahir ja va cedir el seu lloc a la porteria a l'ucraïnès Andrei Lunin.
De la derrota del Real Madrid i el lideratge del Barça, malgrat l'escarrancida victòria al camp del Mallorca, escoltem el comentari que afirma el periodista del diari Asi, col·laborador del Món, RAC1, Santi Jiménez.
Acabada l'aturada per seleccions, que només paga la pena per les rodes de premsa de Luis Enrique, ha tornat la Lliga i el Barça s'ha posat líder per diferència de gols després de perpetrar un partit terrible a Mallorca. Un partit que, més enllà de pissarres, estils, valors i sistemes, es va guanyar per la llei més antiga del futbol. Tenir el millor porter i tenir el millor davanter. La recepta que ha fet servir sempre el Madrid, que ahir no va poder comptar amb Courtois. Cuida't l'asiàtica, Tibu, no tinguis pressa en tornar, que l'esquena és molt traïdora, i que va veure com Benzema, en el seu retorn, fallava un penal. La maledicció del pilotador, que ja hem viscut per aquí. Ho fa tot bé, menys el que sembla més fàcil, que és ficar un penal. Però faria molt bé el Barça en baixar la terra i oblidar que en 15 dies s'ha de jugar contra el Madrid i que el partit realment clau és el de demà contra l'Inter. Gairebé una eliminatòria d'anada i tornada on farà falta més que el millor porter i el millor davanter.
Gràcies, Santi. I tot això, per cert, el dient que els socis compromissaris del Real Madrid li van aprovar els pressupostos a Florentino Pérez amb més d'un 99% dels vots a favor. Florentino tampoc no va tenir cap problema per aprovar una palanca per maquillar despeses i fins i tot un soci va proposar que el Bernabéu es passés a dir Bernabéu FP en honor a Florentino Pérez.
La letra, esta propuesta ante más de 10.000 madridistas, mi sorpresa fue una ovación atronadora y un sí se puede. Y no es otra cosa que sin quitar nunca jamás el nombre de Bernabéu, el estadio lleve un apellido. Y ese apellido sea F.P. De tal manera que quedaría el estadio así, Estadio Bernabéu F.P.
Una propuesta, per cert, que Florentino va refusar, pero segur que li va agradar. Tot això per una banda. Per l'altra, el Girona va perdre 3-5 a Montilivi contra la Real Societat i abans al migdia l'Espanyol va regalar 2 punts de nova al València amb una pífia incomprensible del seu porter Álvaro Fernández. Anem a pams, el Girona va estar a punt d'endur-se un gran partit de futbol però va acabar sense premi. Els catalans i en Mitchell, l'entrenador i sancionat, van anar per davant amb el 2-1 i el 3-2, gràcies a un golaç de Rodrigo Riquelme i els gols d'Arnau Martínez i a Tati Castellanos, però els donostiarres van remuntar aprofitant els errors en defensa del Girona, que ara és 13è en 7 punts, 3 per sobre del descens. A Montilivi hi havia el Miquel Agut.
El Girona va rematar més entre els 3 pals que la Reial Societat. Va tenir més ocasions que la Reial Societat. Va fer 3 gols a Montilivi. Amb tot això, però, no n'hi va haver prou. I si no n'hi va haver prou, va ser per la fragilitat defensiva. Mitchell està amoïnat.
Poco contundentes, hemos parado poco el juego. Un equipo como la Real, que juega muy bien. Nosotros hemos tirado 16 veces, ellos han tirado 11. Nosotros 8 a puerta, ellos 5. Efectividad 100%. Nosotros no, pero hemos hecho 3 goles en casa. Te tiene que dar para sacar algo. Quiere decir que hemos estado muy mal en nuestra área y estoy muy preocupado con eso.
Hi va haver rècord d'assistència a Montilivi amb més de 12.000 espectadors i Rodrigo Riquelme va fer un dels gols de la temporada. Són alguns dels motius per l'optimisme.
Y hay muchas cosas positivas. Tirar 16 veces a la Real y hacerle 3 goles no es fácil. Evidentemente lo que no hay que hacer es encajar 5. Pero hay cosas positivas y hay que mirar hacia adelante desde el optimismo, de verdad.
Dissabte que ve, nou repte, Atlètic de Madrid-Girona.
Sobre la derrota del Girona i la permissivitat defensiva, escoltem el comentari del director del Supersports de RAC1, Xavi Puig.
Veure partits del Girona és divertit, entretingut. Els partits són atractius, amb vocació ofensiva, arribades a porta, tot això és cert. També ho és, però, que a l'equip li falta més contundència defensiva, més mala llet, més aturar el joc del rival quan cal, més falta, ser menys contemplatiu en segons quines accions, competir millor defensivament parlant. Massa tou per guanyar un partit contra una Reial Societat que ahir va ser molt eficaç, extremadament eficaç davant de la porteria gironina. Tot el que va rematar va anar dins, per mi sense que això hagi d'encetar un debat a la porteria gironina o hagi de provocar un canvi de porter la propera jornada. Amb l'equip mossegant més i sense deixar tanta llibertat als homes que pensen i entenen millor el futbol, Juan Carlos no hauria encaixat 5 gols. Fer que el futbol atractiu i amb vocació ofensiva sigui contundent i agressiu en defensa és el nou repte gironí per competir millor a primera.
I pel que fa a l'Espanyol, se li van escapar 2 punts al minut 95 després d'un error incomprensible a l'Álvaro Fernández, que es va passar un refús inofensiu d'un jugador del València. Abans havien marcat per l'Espanyol José Luis Dardé. Els blanquiblaus són 5ens ara per la cua, empatat a 5 punts amb el Sevilla i amb només un de marge sobre el descens. Joan Camí.
La veritat és que la temporada de l'Espanyol està sent de tot menys tranquil·la i esperançadora. Cada cap de setmana passa alguna cosa gairebé sempre dolenta pels interessos blanquiblaus i que condiciona el resultat final. Ahir va ser el torn per una nova errada flagrant a la porteria. Álvaro Fernández es va empassar una pilota de manera incomprensible que va servir perquè el València s'emportés un punt de Cornellà in extremis. Entre les errades de l'Ecom, Álvaro Fernández i Joan García, la temporada passada, sembla que la porteria de l'Espanyol estigui malaïda. Diego Martínez, en sala de premsa, parlava de frustració.
Nivell de frustració. Pocos partidos en mi carrera he acabado con tanta frustración. Lo tengo que reconocer. Muy pocos.
Abans, José Lu, que ja suma 4 dianes aquest curs i es converteix en el màxim golejador de l'Espanyol, i Dardé, que es va estrenar com a golejador, va encapgirar el gol inicial de Paulista, però no va ser suficient per sumar els primers 3 punts de la temporada a casa. Tots els equips, per cert, van acabar amb un home menys per l'expulsió de Marcos André i Martin Braithwaite, que es perdran el pròxim compromís de Lliga.
Escoltem ara sobre el partit de l'Espanyol el comentari que signa l'Edu de Valle.
Hi havia una vegada un equip que tenia 3 porters. Un era molt veterà, però encara estava en forma. Tenia 40 anys i feia servei. De fet, era dels que ho havia fet millor l'equip en tota la temporada. Li direm Diego López. El segon era un porter barat, d'aquells que juguen molt poc, però compleixen quan els toca i no protesten. El seu nom, Oier. I el tercer porter era el jove, el de la casa. Alguna vegada li havia tocat jugar i els nervis li van fer cometre errades. Es deia Joan. Els 3 porters convivien de manera pacífica i conformaven una porteria acceptable, però llavors va venir el Llop, vull dir el director esportiu, i s'ho va carregar tot, amb l'excusa d'haver de millorar, i va fotre les seves putotes. Va jubilar el porter veterà, no va renovar el barat i li va dir al jove que marxaria cedit per créixer. En el seu lloc, el Llop va portar un porter francès que l'any passat va jugar un total de 0 minuts en Lecompte. No transmetia seguretat i en 3 partits ja en volien un altre. I l'últim dia de mercat en va portar un altre. Deien que era jove i bo, l'Àlvaro. Doncs el jove i bo porta 2 partits regalant-li un gol a l'equip rival. I ara tot el poble tremola, clar, per veure qui li caurà el proper regal i perquè potser el Llop encara portarà un altre porter al gener i podeu comptar com serà. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que el conte dels 3 porters ja s'ha acabat. Ben aviat, els millors festivals de terror.
Gràcies, Edu. Ahir també es va jugar un Celta 1, Betis 0. Mentre estava a Anglaterra, vam tenir el gran resultat de la jornada. El Manchester City va golejar 6-3 al Manchester United amb una exhibició dels de Pep Guardiola i hat-tricks d'Erling Haaland i de Phil Foden. Atenció, perquè Haaland ja s'ha convertit en el futbolista més ràpid de la història a fer 3 hat-tricks. Ha trigat només 8 partits. Això són 40 partits menys que Michael Owen, que fins aleshores tenia aquest rècord. La sensació és que el pitjor del partit pel City és el marcador, perquè podria haver anat amb un marcador d'escàndol, però com a la mitja part anaven 4-0, això va fer que ja primer molts seguidors del United marxessin ja a la mitja part, i segona, amb una imatge històrica, i segona, que el Manchester City rebaixés les seves pretensions tenint en compte el 4-0. O sigui, com sigui, el City continua segon a un punt del líder, que és l'Arsenal. Avui en parlem a la tertúlia esportiva Santi Segurola, Joan Jopallàs i Miguel Rico. En motor, Max Verstappen va acabar setè el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i haurà d'esperar almenys una setmana més per proclamar-se campió mundial. El mexicà Checo Pérez es va endur la victòria i Carlos Sainz va acabar tercer, mentre que Fernando Alonso va abandonar. A MotoGP, el portuguès Oliveira va guanyar Tailàndia i Peco Benyaia ja és a només 2 punts de Quartararo a 3 curses perquè s'acabi el mundial. I en bàsquet, el Barça va guanyar de 15 al Baskonia en partit de la Lliga CB, mentre que el Joventut de Badalona va perdre de 4 a la pròrroga a la pista del València. I a la Lliga Catalana Femenina, el Cadí la Seu va guanyar de 18 punts al Barça Sant Feliuenc a la final. Això és esports, però hauríem de parlar d'una altra història que aquest cap de setmana ha estat molt imponent i molt parlat pel que fa als esports, que és l'allau humana que hi va haver dissabte a l'estadi de futbol de Malang, a Indonèsia. De moment, que se sàpiguen, 125 morts i més de 300 ferits per l'estampida. S'havia arribat a informar de més de 170 morts, però ahir a la tarda el govern d'Indonèsia va rebaixar-ne el número. El motiu d'aquest ball de xifres, segons les autoritats, és un error a l'hora de comptabilitzar les víctimes. La tragèdia va passar dissabte a la nit a la ciutat de Malang, a l'illa de Java, quan els aficionats de l'Arama, l'equip local, van envair el camp després de perdre un partit 2-3. Unes 3.000 persones van saltar la gespa per atacar els jugadors que van haver de marxar a correcuita. Això va provocar enfrontaments amb la policia, que va llançar gasos lacrimògens per frenar els atacs. La majoria de víctimes van morir per asfíxia durant l'estampida d'aficionats que intentaven sortir de l'estadi i es van trobar atrapats i sense poder respirar pels gasos que va llançar la policia. En una entrevista a la SER, l'entrenador de Xile, Javier Roca, tècnic d'un dels equips implicats, va assegurar que 4 persones van morir ja dins de l'interior del vestidor del seu propi equip.
Lo más terrible fue cuando ya empezaron a entrar las víctimas a nuestro camarín, a ser atendidas por nuestro doctor, a ser atendidas por nuestros jugadores, por 1.000 personas, en el cual tuvimos en nuestro camarín cerca de 20-25 personas que estaban... Fallecieron 4, se murieron 4 en nuestro camarín. Tuvieron aficionados que murieron en brazos de algunos jugadores. Entonces fue muy fuerte, muy chocante.
Segons les autoritats, 34 persones van morir allà mateix i la resta de camí cap a l'hospital. El president d'Indonèsia, Joko Widodo, ha anunciat aquesta matinada que ja s'han pres mesures per arribar al fons del cas i millorar la seguretat als estadis.
Li he demanat al cap de policia que investigui els fets i arribi al fons d'aquest cas. També he ordenat a l'Associació de Futbol d'Indonèsia que aturi els partits de Lliga de manera temporal, fins que es completi la investigació i es millori la seguretat dels estadis. Lamento aquesta tragèdia i espero que aquesta sigui l'última vegada que passi això al futbol d'Indonèsia. No podem tenir més tragèdies com aquesta al futur.
A la Lliga Espanyola s'ha fet un minut de silenci en tots els partits que quedaven per disputar de primera i segona divisió com a homenatge a les víctimes. L'incident a Indonèsia és el més greu que recorda des de la tragèdia que hi va haver a Ghana l'any 2001, on va morir 126 persones, una més que ara, en un incident similar. Però el més mortífer, recordem, va ser l'enfrontament entre l'Argentina i el Perú als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any 1964, on van morir 320 persones i més de 1.000 persones més van quedar ferides.
Quines opcions tinc per ser més sostenible en el consum d'energia? És possible contractar a casa energia 100% renovable?
Sí, és possible. A Repsol tenim projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya capaços de subministrar energia d'origen 100% renovable a casa teva i a més 1,5 milions de llars. I contribuir així a reduir les emissions de CO2 de l'energia que consumeixes. Més informació a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
Passatgers d'arreu del món han votat a ENA com a millor grup aeroportuari mundial per les mesures que ha adoptat contra la pandèmia. Donem les gràcies als nostres passatgers i als equips d'ENA per fer-ho possible. AENA, el nostre èxit és el teu reconeixement.
Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Estudia un màster a La Salle i forma't en un campus innovador, tecnològic i emprenedor. En una universitat capdavantera on participaràs en la resolució de reptes reals. Viuràs experiències úniques que et portaran al teu nou futur. Informa't sobre els màsters més innovadors, presencials i online, a salleurl.edu.
La Salle Universitat Ramon Llull.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprofita la selecció de renta vaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Una hora i aquí no apareix ningú. Has esperat més del compte la teva grua aquest estiu? És el moment de canviar. Vine a Bert i tindràs l'assegurança de cotxe amb la millor assistència del mercat, amb la més gran i més ràpida xarxa de grues des de només 180 euros l'any. I a més, ara et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Bert, estalvia temps, estalvia diners.
Tres quarts de nou, continuem amb els apunts aquí al món a RAC1. Atenció a aquesta notícia. Els treballadors públics cobren de mitjana un 58% més que els del sector privat. És la diferència més gran dels últims 15 anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que avui recull el diari ABC. La bretxa es veu molt més clara si hi posem xifres. A final del 2020, el sou mitjà d'un funcionari era de gairebé 2.900 euros bruts al mes. En canvi, el salari mitjà a les empreses privades era de 1.800 euros bruts, una diferència de gairebé 1.100 euros mensuals. En els darrers 15 anys, els sous públics han crescut un 34% i el de la resta d'assalariats un 26%. Els castellers de Vilafranca tornen a alçar-se com a campions del concurs de castells de Tarragona. Els verds recuperen el títol després de l'última victòria de la Colla Vella de Valls, ara fa 4 anys. El 3 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 sense folre van ser les cartes guanyadores. Al final de les més de 5 hores de concurs, així narraven l'eufòria vilafranquina els de Castells de RAC1.
Mans amunt, camisa verda, samarretes també, públic de peu dret.
I guanyadors del 28è concurs de castells, Castellers de Vilafranca!
Però els vilafranquins van haver de suar de valent perquè davant es van trobar una colla de xiquets de Valls que va estar a punt de fer el tomb. Benet Iñigo.
El concurs va ser de nou una muntanya russa emocional. Els castellers de Vilafranca van obrir marcant terreny descarregant el 3 de 10. En segona ronda, però, van ensopegar amb el 4 de 10 i a la tercera van voler assegurar amb el 5 de 9. I això va donar ales a les joves de Valls, que es va col·locar en primera posició gràcies al 4 de 9 sense folre descarregat i el 2 de 8 sense folre carregat. La resposta verda va ser un 4 de 9 sense folre carregat in extremis que els va acabar donant la victòria. El cap de colla Cisco Benet arengava així els seus al final del concurs.
No ha sigut com volien, però ens ho heu guanyat! Us ho heu guanyat! Avui toca de cuitar els ferits, celebrar-ho! Demà ressaca i a preparar un gran Tots Sants! Visca el Catalunya de Vilafranca!
La jove es va carregar un 5 de 9 per completar una gran diada, però sense opcions ja de superar els verds. Pere Rico lamentava que els va faltar molt poc.
Nosaltres sabíem clars que saps què volíem fer, i de fet hem seguit el guió. Els d'avui, que llàstima, no? Que ens ha quedat encarregat, quan pràcticament ja pensàvem que ja el teníem, no? Però bueno, satisfets i contents.
I qui va quedar fora de la cursa molt ràpid va ser l'última campiona, la Vella de Valls. Les caigudes del 2 de 8 carregat i un intent de 4 de 9 sense folre van ser definitives. Joan Ibarra reflectia el sentiment dels rosats.
Està molt greu, la veritat. Per una colla com nosaltres, amb aquest esperit lluitador, la veritat és que és molt frustrant.
I més enllà de la lluita pel títol, les altres 9 colles feien el seu concurs particular. Menció especial a la jove de Tarragona, que a última hora i ja contra les cordes, va carregar el 2 de 9 amb folre i manilles el seu primer gama extra de l'any.
Tot això en el primer concurs de castells que s'ha pogut fer després de la pandèmia del coronavirus, que va plegar al voltant d'unes 10.000 persones a la Tàrraco Arena Plaça. Moltes d'elles en camisa per fer castells, però també d'altres que van optar per posar-se la samarreta a alguna colla per ajudar les pinyes i de passada poder veure el concurs des de la pista. Això sí, una de les imatges del dia va ser la xiulada curta i però sorollosa que es va endur el president de la Generalitat, Joel Peña.
Sí, el president va arribar al punt del migdia i, a diferència d'altres edicions, la megafonia no va anunciar la seva entrada al balcó d'autoritats. La xiulada va ser al final de la jornada castellera, quan els organitzadors van dir que Aragonès seria l'encarregat d'entregar alguns dels premis. Això mentre milers de persones ocupaven des de les 10 del matí la pista central de la Tàrraco Arena Plaça. Moltes amb la camisa de la seva colla, però també d'altres que anaven amb samarreta. Eren els integrants d'altres colles que no s'han classificat per la jornada de diumenge i que així donen un cop de mà a les colles participants. Això permet que puguin veure el concurs des de dins i que les grans colles es puguin plantejar objectius més ambiciosos perquè hi ha més gent a la pinya. En aquesta edició, això sí, la majoria de colles van haver de reduir una marxa respecte al 2018 per l'impàs de la pandèmia. Aquesta baixada de nivell, però, no es va notar gens en la durada del concurs, que es va estirar fins gairebé les 6 hores de durada. A més, hi va haver colles, com la Jove de Tarragona, que a la 1, 3 hores després del tret de sortida del concurs, encara no havien aconseguit completar del tot cap castell.
Ho acabem de saber, un jove de 21 anys ha mort en un tiroteig en una discoteca de Fuenlabrada, a Madrid. Com a mínim, 3 persones més han quedat ferides. Diverses unitats del servei d'emergència s'han desplaçat fins a la discoteca Canya Brava a 1:15 del matí, d'aquest matí, i han traslladat els ferits a l'hospital. La víctima mortal tenia una ferida per arma de foc. La policia ja ho està investigant. 11 minuts i les 9, nou cas resolt al contenidor del món RAC1. És el cas de la Nàdia, una noia que havia multat per estar en un lloc on no havia estat mai, per entrar en una zona protegida amb cotxe quan no té carnet de conduir i per passejar un gos que no té. Qui la multava era l'Ajuntament de Campdarbànol, que li demanava entre 750 i 1.500 euros. Mentre la Nàdia ens ho explicava aquí a la taula durant la tertúlia, ens en feien creus. Tu no has anat a Campdarbànol mai, que de fet ets de Barcelona. Com es diu el teu gos?
Pues no tinc ni idea, perquè és que no tinc ni gos.
O sigui, no tens gos? Oh.
No.
Veig que l'Ajuntament de Campdarbànol també fa referència a la matrícula d'un vehicle. No tens gos, però no. Sí que tens cotxe.
No tinc ni carnet de conduir.
Doncs bé, just després d'explicar-ho al contenidor del món RAC1, les coses van començar a moure. Sergi Ambudio.
La reacció va ser immediata. Un representant de l'Ajuntament de Campdarbànol es va posar en contacte amb la Nàdia i li va proposar fer una videotrucada directament amb l'alcaldessa per esclarir què estava passant. El missatge que li van donar va ser de tranquil·litat.
Em van dir que no em preocupés, que tranquil·la, que segurament no tirarien cap endavant la denúncia, perquè bueno, hi havia moltes incongruències... I, bueno, que al final el cas s'ha tancat i s'ha arxivat, ja que han rebut un informe final dels Mossos, conforme la identificació era errònia.
En paral·lel a aquesta trobada, l'Ajuntament va demanar als Mossos d'Esquadra que revisessin tot el procediment per saber què podia haver fallat, si és que havia fallat alguna cosa. Els agents van concloure que hi havia coses del procés d'identificació que no quadraven i que, efectivament, no es podia garantir que la persona que en aquell dia havia accedit a un espai natural protegit amb un cotxe i amb un gos fos la Nàdia. Per tant, els Mossos han rectificat la denúncia i l'Ajuntament ha arxivat l'expedient sancionador.
Bones notícies, doncs. Recordeu, si us ha passat una de grossa i sembla que ningú fa res per ajudar-vos, expliqueu-nos el vostre cas al contenidor del món RAC1. Notes de veu breus al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món RAC1, que és el 669-1010, 669-1010, o correus electrònics a elmón@rac1.net. Us ho avança RAC1. Trànsit ha posat les primeres 60 multes per infraccions detectades amb un sistema d'intel·ligència artificial nou. És una eina per detectar conductors o bé que no porten el cinturó o bé que fan servir el telèfon mòbil al volant. Després d'uns mesos de prova, aquest setembre el sistema s'ha activat oficialment i ja ha començat a sancionar. Més detalls, Benet.
Fins ara només es podia multar qui fa servir el mòbil quan una patrulla o un cotxe policial d'incògnit l'enxampava infraganti. La nova eina de trànsit ho vol solucionar. Es tracta d'un sistema que recull milers d'imatges a través d'una càmera i selecciona les que identifica com a possibles infraccions. El responsable de Tecnologies de la Informació de Trànsit, Josep Marcellès, explica com han anat millorant l'algoritme.
Milers de fotos, algú les va mirar a mà i va dir que sí, que no, i això és el que va servir per entrenar al final és una xarxa neuronal el que hi ha aquí darrere. I doncs amb aquestes fotos es van entrenar.
Les primeres 3 setmanes de setembre el sistema va analitzar gairebé 200.000 fotos provenents de càmeres situades a la C58 i a la B23. Les seleccionades les revisa una persona que només tramita com a sanció si són molt clares. Per exemple, de les primeres 1.700 fotos seleccionades, només han acabat en multa 57. Marcellès explica que amb aquesta selecció seguiran millorant la intel·ligència artificial perquè augmenti el percentatge d'encerts. Hi ha factors, però, que no poden controlar. Per exemple, de nit el sistema no funciona.
Si no es veu l'interior del vehicle, no hi ha res a fer. També el temps, núvol, no núvol, influeix...
Trànsit podria estendre el sistema a altres carreteres una vegada estigui més afinat.
Això després que aquest cap de setmana hagin mort 4 motoristes. Un a la C31 a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà, dos més a Sabadell i un quart a Llagostera. A partir d'avui, les escoles deixen enrere l'horari intensiu i comencen a fer classes matí-tarda. Aquest any ha estat el primer en què s'ha avançat el curs 7 dies i això ha obligat el Departament d'Educació a donar una alternativa per facilitar la conciliació. Les famílies i el professorat estan d'acord que les activitats extraescolars que s'han fet a la tarda, en general, han estat un desastre i demanen fer canvis pel curs vinent i fer-ho amb temps per planificar-ho bé. Marina Arbós.
Els sindicats denuncien que faltaven monitors, que no es complien les ràtios i que sovint les activitats de lleure no tenien un component pedagògic, tot i que el Departament d'Educació s'hi havia compromès. Les famílies defensen que si l'avançament escolar ha vingut per quedar-se, es faci amb l'horari complet des del primer dia. Ara bé, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que si això tira endavant, caldrà negociar per compensar els dies que es fan de més.
Si s'ha de començar sí o sí abans, i ara sent jornada sencera, això s'haurà de compensar. Aquests dies que es fan de més. Per tant, doncs s'haurà de negociar molt bé doncs, tot el tema del calendari. El que hem demanat és que es renegociï de zero, perquè s'ha de tenir en compte totes les variables possibles.
De totes maneres, els sindicats continuen pensant que l'avançament els perjudica perquè no tenen prou temps per preparar el curs i que, a part, la calor dels primers dies els impedeix fer les classes amb normalitat.
6 minuts i les 9, 100.000 persones han passat per la 68a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, que s'ha fet aquest cap de setmana a Lleida. L'organització en fa un balanç molt satisfactori en una fira marcada per la recuperació de la plena normalitat i també per les dificultats que travessa el sector tant agrari com ramader, sobretot per les afectacions meteorològiques i l'increment dels costos de producció que han dificultat, i molt, per exemple, la recollida de fruita els últims mesos. En aquest sentit, el director de la fira, Oriol Oró, s'ha mostrat satisfet pel que fa a les vendes, sempre tenint en compte el context actual.
A la Fira Sant Miquel tenim un ventall d'expositors de tots els sectors, alguns amb maquinària pesada i de gran inversió, i d'altres doncs, amb maquinària o utensilis de menor cost. No? Per tant, hi ha hagut ventes i n'hi ha hagut d'altres doncs, que no és el marc de la fira on es venen, sinó que on es negocien i posteriorment doncs, es financien amb operacions financeres bancàries o amb la mateixa casa.
L'any 2019, a la darrera Fira Agrària de Sant Miquel, que es va fer abans de la pandèmia del coronavirus, el nombre de visitants es va situar al voltant dels 130.000. Barcelona, Badalona i Sabadell, entre d'altres pobles i ciutats del país, estan estudiant mesures per reduir el consum elèctric de l'enllumenat de Nadal. I Matadepera, per exemple, ja ha concretat que aquest any posarà menys llums i les encendrà menys hores. En general, les associacions de botiguers i comerciants han dit a RAC1 que veuen amb bons ulls aquestes mesures i aposten per fer compatible la tradició amb l'estalvi energètic. Pol Prats.
L'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya apunta que els ajuntaments han de prendre mesures per fer front a l'augment del preu de l'energia. N'ha parlat a RAC1 el seu secretari general, Emiliano Maroto.
Nosaltres entenem perfectament i creiem oportú aquesta reducció d'encesa de llums. L'únic que estem fent és apagar-se a les 12 o les 11 i mitja, però que sigui les 10, 10 i mitja. Nosaltres creiem que aquella hora la majoria d'establiments ja estan tancats, per tant, la incidència serà mínima.
Per la seva banda, el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, està d'acord amb l'estalvi i ha assenyalat també a RAC1 que el que faci Barcelona amb les llums de Nadal serà un referent per altres municipis.
Depèn del que Barcelona fem, o faci l'Ajuntament, serà un model també, perquè més fàcil de vegades dir, hòstia, què fa Barcelona, no? Però mira, jo també, no? Estan tots una mica esperant què fa Barcelona.
La patronal ja fa setmanes que parla amb l'Ajuntament d'aquesta ciutat per estalviar energia amb les llums de Nadal i espera poder arribar a un acord en les pròximes setmanes.
I seguim a Barcelona perquè avui comencen les obres per renovar un dels espais més emblemàtics, la Rambla. La primera fase se centrarà al tram que va des del moviment a Colom fins a Santa Madrona. En aquest primer tram s'invertiran uns 10 milions i les obres s'allargaran, atenció, un any i mig. Laia Framis.
La transformació de la Rambla comença per la part que toca al mar. El projecte preveu allargar el passeig i modificar el traçat de l'avinguda de les Drassanes per fer-hi una plaça i per prioritzar els vianants. Per això les voreres seran més amples i només hi haurà un carril de circulació per sentit limitat a veïns, busos, taxis, bicicletes i vehicles de mercaderies. Pel que fa al paviment, no hi haurà asfalt i se substituiran les tradicionals rajoles ondulades per peces de pedra natural de color marronós. També està previst plantar-hi més arbres, renovar l'enllumenat i instal·lar-hi un centenar de bancs. La previsió és que aquestes obres acabin la primavera del 2024, però durant aquests mesos la Rambla tampoc tancarà del tot. Sempre quedarà un carril obert i s'hi podrà passar a peu. Aquests mesos també es traslladaran una mica més amunt de l'habitual al quiosc i la desena d'estàtues humanes que treballen a la part baixa del passeig. L'Ajuntament preveu que la reforma de tota la Rambla estigui llesta el 2030.
A punt d'arribar a les 9 a l'Iran, ja són més de 130 els morts en manifestacions al país els últims dies. Segons l'ONG Human Rights, la gran majoria, una norantena, han perdut la vida en les protestes per l'assassinat abans de la policia d'una jove que portava el vel mal posat fa 15 dies. A més, 41 persones més van morir en enfrontaments violents amb la policia a la ciutat de Sajedan, al sud-est d'Iran. En aquest cas, les protestes van començar després que s'acusés un cap de la policia d'haver violat una jove de 15 anys. Davant d'aquest escenari bàrbar, ahir el president del Parlament iranià, Mohammad Baqir Khalibaf, va demanar que es faci una investigació sobre tots aquests casos i també va obrir la porta a modificar les estructures i els mètodes policials, aquests anomenats policia de la moral, a Iran. En sèries, avui s'estrenen a Fox els capítols finals de The Walking Dead. Es tracta de la tercera part de la 11a temporada d'aquesta sèrie, que serà l'última. 8 capítols i se'n penjarà un cada dilluns. Aquesta hora el primer ja està disponible en versió original i a la nit s'estrenarà doblat al castellà. The Walking Dead és una de les sèries de més èxit arreu del món des que es va estrenar el 2010 i es va convertir en tot un fenomen. Tot i que la sèrie original està a punt d'acabar-se, ja hi ha diversos spin-offs en marxa. A banda de Fear the Walking Dead i Tales of the Walking Dead, que ja s'estan emetent, se n'estan preparant d'altres centrats en personatges com en Rick, en Daryl o la Mai. Demà passat s'estrena al Gran Teatre del Liceu de Barcelona la que diuen que és l'òpera col·laborativa més ambiciosa del món. Una òpera composta pel líder d'Obert.